Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12:02, us informa Ana Closa. La mesa del Parlament debat si elimina el reglament un article que al·ludeix a la corrupció com a causa per suspendre un diputat, amb l'objectiu d'evitar que la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, hagi de deixar la seva acta de diputada quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li obri judici oral. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els serveis jurídics del Parlament proposen eliminar del reglament l'article que al·ludeix a la corrupció com a causa per suspendre un diputat. Amb aquesta reforma es blindaria la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, que està investigada per un presumpte cas de corrupció quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. El nou document argumenta que aquest article posa en dubte la presumpció d'innocència, però la portaveu del PSC a la Cambra, Alicia Romero, adverteix que aquest canvi no es pot tirar endavant sense el suport dels grups parlamentaris.
La mesa pot fer els informes que consideri, però no pot modificar lleis, i el reglament és una llei. I, per tant, s'hauria de fer una ponència de llei per modificar el reglament. I, per tant, en aquest sentit, la ponència de llei la conformen els seus parlamentaris, i aquí és on s'ha de posar, s'ha d'analitzar i s'ha d'estudiar quines són aquestes modificacions.
Romero considera que Borràs s'extralimita de les seves funcions i diu que el PSC està desconcertat amb l'informe.
Gràcies, Judit. El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha anunciat que el seu partit presentarà una esmena a la totalitat contra els pressupostos generals de l'Estat. Segons Casado, els comptes neixen morts i les previsions macroeconòmiques són paper mullat. El Popular es justifica dient que tant el Banc d'Espanya com l'Autoritat Fiscal Independent com l'FMI remarquen que no es poden fer aquests pressupostos. Ho ha dit en una entrevista a la cadena COPE.
No podemos aceptar que con la que está cayendo en España, con tantos hogares que no llegan a fin de mes, con 4 millones de parados, con 1 millón de familias haciendo las colas del hambre, este gobierno se dedica a comprar votos con los independentistas o incluso a hacer política penitenciaria de cara a los de Bildu.
Casado també ha avançat que avui el seu partit impulsarà una reprovació de la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, per haver acusat el jutge Marchena de prevaricar en el cas que ha derivat en l'expulsió del diputat de Podem, Alberto Rodríguez. I el govern espanyol preveu l'arribada d'uns 11 milions de turistes internacionals fins a finals d'any. La xifra representa el 66% de les que es van registrar en el mateix període de l'any 2019. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que Catalunya és una de les principals destinacions d'Europa, un hub turístic i un país amb voluntat de participar dels objectius comuns de la resta de societat. Ho ha dit en una primera cimera que es fa a Barcelona sobre el futur del turisme.
En la línia que ha propugnado la Unió Europea, nos hemos propuesto impulsar una serie de transformaciones en Cataluña. Entre ellas, hacer más sostenible y resiliente el conjunto de nuestro sistema productivo, adaptarlo a las nuevas realidades.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns l'autor de l'incendi que el passat 22 de juliol va cremar 92 hectàrees del Parc Natural de Montgrí i que va obligar a desallotjar 150 persones d'una casa de colònies. A més, van caldre 12 dies per extingir-lo. El detingut és un home de 54 anys i veí de Torroella de Montgrí. Se l'acusa també de ser l'autor d'11 incendis més durant el passat estiu. Tots els focs començaven a la tarda, alguns en punts simultanis i en zones de difícil accés. El piròman aplicava branques, fulles i pinyes del sotabosc i les encenia amb un encenedor i després marxava caminant. I l'Ajuntament de Roda de Ter, a Osona, demana col·laboració ciutadana per localitzar un conductor que va atropellar un nen divendres passat i va fugir. Va passar cap a les 8 del vespre a la carretera de Manlleu. Arran de l'accident, el nen es va trencar una cama i va patir contusions. A banda de la crida de l'Ajuntament, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar el conductor. I ara els esports, amb Xavi Toscano.
El Barça prepara aquest matí l'enfrontament de demà contra el Rayo, corresponent a l'onzena jornada de Lliga. A l'entrenament dels Verones a la Ciutat Esportiva no s'hi ha vist ni a Pedri ni a Bradway, que segueixen el seu treball de recuperació al marge de l'equip, sí que ha entrenat per Dembélé, però que encara haurà d'esperar uns dies per rebre l'alta mèdica i tornar al terreny de joc. D'aquí uns minuts ha de comparèixer Ronald Koeman per parlar del partit de demà a Madrid i veurem si dona alguna pista sobre l'onze titular. Recordem que Frankie de Jong és baixa després de lesionar-se durant el clàssic d'aquest diumenge. La jornada de primera divisió comença avui mateix. L'Espanyol juga a les 9 contra l'Atlètic de Bilbao a l'RCD Stadium. Si guanyen, els pericos superarien el Barça en la classificació. El partit dels blanquiblaus es podrà seguir a partir de les 9 del vespre per Gol Television. I en bàsquet avui hi ha jornada europea. El Barça viatja fins a Istanbul per enfrontar-se al Fenerbahçe i la penya juga a l'Eurocup a casa contra l'Hamburg a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a la 1.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al dente.
Deu minuts que passen de les 12 del matí. Avui la Maria Almenar, la nostra periodista de moda i estils de vida, ens farà 5 cèntims per entendre tot el que estem veient aquesta setmana al 080 Barcelona Fashion. Recordem que des d'ahir i fins dijous 28 d'octubre s'està celebrant la passarel·la de moda catalana en format digital i que es pot anar seguint doncs, a través de la pàgina web de la passarel·la, que és 080barcelonafashion.cat. Benvinguda, Maria.
Què tal, Mercè? Com estàs?
Ostres, primer de tot, agrair-te que estiguis aquí amb nosaltres, perquè la feinada que deus tenir fins dijous, normalment ja tens molta feinada, però aquesta setmana és intensa, intensa.
Aquesta setmana, tradicionalment, jo acostumo a perdre un quilo per l'estrès. Perquè, clar, és anar cobrint cada la crònica, totes les desfilades, els 22 dissenyadors que participen en aquesta nova edició. I a mi m'agrada un punt diferencial, que no és només explicar les col·leccions, sinó d'anar-li trobant tendències, anar agrupant el per què. M'agrada molt explicar els perquès, m'agrada molt explicar anècdotes, curiositats, tot i que amb el format digital, que el 080 porta 3 edicions en format digital, costa una mica explicar novetats, perquè evidentment, clar, no estàs allà físicament. Vull dir, aquestes, precisament és un format físic. Totes aquestes passarel·les, que recordem van començar ahir i s'allargaran fins dijous, es poden seguir en directe a través de la web del 080 Fashion.
I també a través de les xarxes, no?
I a través de la xarxa.
Vaig veure que es podia veure en directe, no?
L'Instagram treu fum, literalment, aquests dies. El que passa, clar, tot això ha estat gravat fa un mes que van fer aquests rodatges i durant aquest mes s'han anat editant, són com uns curtmetratges audiovisuals, vull dir que estan fets editats i produïts i rodats, i en el que cada dissenyador doncs mostra una mica la seva identitat, el seu esperit de la col·lecció, i també fan més imatge de marca. Vull dir que aquests vídeos, a més, un cop ja es pengen, ja l'espectador els pot recuperar quan vol, que això també és un avantatge.
Clar,
eh? Per això triomfa el format digital.
Clara, explica'ns una mica com està sent, no?, aquest format digital de la 080, la tercera edició, no?, que es consolida d'aquesta manera, però en deies també que trobes a faltar una mica el format físic. Eh?
Com a periodista el trobo a faltar, perquè a nosaltres també, com els dissenyadors, ens va el mambo, no? Ens agrada, a mi m'encanta, jo a vegades estic més darrere al backstage que a vegades cobrint a la desfilada, perquè ja ho he vist tot, i a mi m'agrada molt aquest marbo d'entrar, de parlar amb el dissenyador, de si, a vegades doncs, estan provant les peces a les models, preguntar sobre aquestes corres cuites, ara que un planxa, ara que un li falta la sabata. Veus el detall, tens el propi dissenyador que t'explica el detall de cada col·lecció, que ho pots veure, que ho pots tocar. Que després de la desfilada doncs pots anar, normalment doncs, després hi ha un fotocall on es fan les fotos de rigor, però també doncs, pots parlar amb petit comitè, i al final formes part una mica d'aquesta rua, no?, de moda que es fa durant la Setmana de la Moda, i que trobem a faltar no només periodistes que ho cobrim, sinó els propis dissenyadors també. A veure, clar, pensa que han estat els últims 4 mesos produint aquesta col·lecció, preparant-la amb tots els equips, totes les persones que s'han ajuntat amb ells, des d'estilistes, des de fotògrafs... I al final és també una mica l'aplaudiment per la feina feta i aquella...
La recollida, no?
Tot i que t'haig de dir, Mercè, que amb el tema dels mòbils i les retransmissions en directe i l'Instagram, ara últimament, quan un dissenyador surt hi ha hagut el carrusel final, que es diu, quan les models passen totes i surt el dissenyador a que l'aplaudeixin, gairebé no sent aplaudiments, que és com, ostres, i dic, tan enganxats estem al mòbil que estem més pendents de gravar el directe que no pas aplaudir la feina.
Totalment
que això, parlant amb ells, a vegades doncs surt.
També ho troben a faltar. Per cert, la Maria Almenar, sabeu que la podeu... Ara l'esteu escoltant, però la podeu llegir cada dia al diari Ara, que ens fa la crònica d'aquest 080.
La d'ahir ja està data i beneïda, i ara estic ja amb la del dimarts, que de fet veurem les desfilades aquesta tarda. Desfilades com, per exemple, de Custo Barcelona, que hi ha... Clar, a veure, jo he entrevistat... Val a dir, Mercè, que jo he entrevistat a tots els dissenyadors. Jo no he vist els vídeos, però sé una mica per on van ja les coses.
Tu, per tant, tu ja saps una mica el que es veurà en aquest 080.
Jo sé que es veurà tot, ja. a veure, que aquí he anat una mica de sobrada.
Les tendències,
per on aniran una mica els estils. També, clar, em conec ja també l'ADN de cada dissenyador, i normalment entre col·lecció i col·lecció pot canviar una mica la influència o la inspiració, però al final l'essència és la mateixa.
Maria, i presenten la col·lecció de l'estiu de l'any vinent. Què és el que estan presentant?
Clar, depèn, perquè han canviat moltíssim. De fet, hi ha com unes macrotendències que s'estan observant. En general, sí que molts d'ells presenten el que seria la col·lecció de primavera-estiu del 2022. Però hi ha alguns doncs, que plantegen... Això és una tendència que està canviant. Hi ha molts dissenyadors que sí que les grans firmes comercials el que fan és presentar, encara divideixen les col·leccions en dues col·leccions, primavera-estiu, tardor-hivern, però els petits, els dissenyadors independents, els dissenyadors, les marques, joves dissenyadors, el que fan també ja és per un tema de moda sostenible. És llançar línies... però i anar incorporant petites peces de roba... Vull dir, ja no es fan dues col·leccions, sinó perquè si no és que diuen que els costa molt produir-les i no tenen un circuit, no? Al final no tenen un cicle de vida i al final és com malbaratar. I el que sí que fan és anar petites incorporacions. Llavors, hi ha dissenyadors que sí, ho presenten estiu, hi ha d'altres que el que fan és presentar una línia i hi ha d'altres que simplement presenten la col·lecció que ara ja estan posant a la venda, però ho fan en un format més artístic, amb peces que sí que es poden trobar a les botigues, més amb altres que les posaran després. És el que dèiem, que bueno, cadascú adapta una mica la seva estratègia de venda, o fins i tot d'altres que, és el que et comentava, presenten unes noves peces que el mateix dia que les presenten tu les pots comprar ja a la botiga, que es diu See Now, Buy Now. És una de les grans tendències que fan molts dissenyadors.
Que això
també.
Abans ens havíem d'esperar, que arribessin clar, ens
havíem d'esperar ja com un any o mig any, i és ja gairebé no te'n recordaves, no? I ara no, ara creen doncs, aquest de ho veig, ho compro. I això realment està funcionant molt bé, perquè és que estem en una indústria del vull ara i ho vull ja, no? Sense...
Avui estem parlant amb la Maria Almenar, que ens està posant al dia de tot el que s'ha començat ja a veure amb aquesta 080 Barcelona Fashion aquí al matí a Radio Estèl. Aquesta és una de les cançons, les bandes sonores, que també són molt importants, sí, eh? La banda sonora d'una desfilada.
Totalment, perquè la música el que fa és donar aquest envoltori, no?, al que és la desfilada i el que vol transmetre el dissenyador. Perquè el que sí que permet el format digital és que tots puguin ser molt creatius i puguin conceptualitzar la seva idea de moda.
Maria, abans de parlar d'aquestes tendències que arriben, clar, deixa'm... Sí. Que m'has d'esclarir aquest dubte, perquè clar, estem veient aquest format digital, que ho podem veure a través de la web o a través d'Instagram, però estem veient un edifici que és xulíssim.
No, a veure, l'edifici és espectacular.
On
és,
es fa
és el complex arquitectònic i residencial de Xavier Corberó, l'artista internacional català. Evidentment, és un espai tancat, perquè, clar, o sigui, molta gent a vegades de publicar on s'estan fent els rodatges i tot,
allà, no?
Es pot visitar? No, és només per doncs, fer esdeveniments, doncs, també rodatges d'anuncis. Vull dir, ha passat la firma Miu Miu per aquest espai, que és, a més, un espai surrealista, amb unes grans arcades de formigó, amb unes figures humanes, bueno, com unes figures simbòliques, uns jardins secrets, vull dir, és un espai meravellós que, si t'agrada la pintura d'Escher, és com estar-hi a dins. I fins i tot també s'hi ha rodat la pel·lícula de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, no sé si, bueno, suposo que molta gent de vosaltres l'heu vist. A la casa on tenia el taller Javier Bardem és també doncs, la casa del propi Xavier Corberó. Vull dir que, i a més això a Woody Allen li va arribar de boca a orella. De, mira, aquí hi ha un espai a Esplugues de Llobregat que és màgic. I la veritat és que ho és. Vull dir que en aquest cas... A més, el 080 sempre havia fet un espai modernista. Sempre és molt important l'entorn.
Cuida
moltíssim perquè també doncs, es promociona a Barcelona i es promociona l'arquitectura que té Barcelona, que és molt important. Sempre li ha donat un context majoritàriament modernista i aquest any va dir, no, escolta, ho trenquem totalment i apostem per un escenari racionalista, de formigó, de vidre, però que alhora, doncs, que amb el contrast de la moda, amb el seu color, amb el seu detall, amb els seus doncs tots els relleus i volums, doncs està quedant un resultat realment espectacular. Vull dir, jo crec que ha sigut un gran encert.
Explica'ns una mica, perquè ara ens deies, em sembla que avui Cousteau, no?, toca...
Sí.
Què és el que hem vist i el que veurem? 22 dissenyadors, no? Ens has avançat.
Són 22 dissenyadors. A més, el que té el 080 és que és una plataforma oberta, pluridisciplinar, que hi ha des de les grans firmes internacionals, com per exemple Cousteau, firmes de moda doncs, que també tenen el seu pes internacional, com per exemple Scorpion, Le Borgabala, Lola Casademunt, amb dissenyadors independents, com per exemple pot ser Txellmira, amb joves dissenyadors. Com, em sembla que la música que sona és la de Paloma Wool.
Total,
si
exacte,
no m'equivoco.
Paloma Wool, molt bé, sí, sí.
No, no, ja, és que les tinc ja totes les músiques. I fins i tot, doncs això, joves creadors que tenen una cosa a dir en el món de la moda i conviuen tots. Els grans es nutreixen de la creativitat dels petits i els petits aprenen que la moda també pot ser un negoci. Llavors, dit tot això... Cousteau Barcelona. Vaig parlar amb Cousteau, jo encara no he vist la desfilada, la veurem aquesta tarda, però ja saps més o menys per on va.
Per on pot anar a tirar, no?, aquesta, sí. La tendència de Cousteau. Uh-huh.
Parlant amb Cousteau Dalmau, és cert que, doncs, que la pandèmia doncs, no ha beneficiat tampoc, vull dir, no hi ha cap... Bueno, si ets una gran distribuïdora de moda, t'ha salvat a l'online, no?, però... El que farà és presentar una col·lecció per abocar el sentiment, per abocar l'emoció, a buscar aquesta moda emotiva com a estratègia de consum. Veurem molta brillantor, o sigui, arriba una experimentació amb teixits brutal, a través d'hologrames, teixits que creen un efecte mirall. Veurem molta roba sportwear influenciada per l'estètica esportiva, i també vestits de nit, però ell ho barreja tot. És allò el casual wear de tot portar. Però això, Cousteau, veurem molt de color, molt d'atreviment.
D'acord.
Unes barreges xocants, vull dir, no és per la dona que vol passar desapercebuda, és al contrari, la dona que es vol fer notar.
I Maria, justament Cousteau Dalmau, no?, perquè ell normalment desfilava a Nova York, si no m'equivoco,
sí, de fet,
no?
Val a dir que aquesta col·lecció la va presentar al setembre a Nova York i ara la presenta a Barcelona, o sigui... Uh-huh. Si teniu curiositat per veure, podeu
ja
investigar.
Està,
el que passa que sí que ha canviat algun model i l'entorn és totalment diferent.
Però... Clar, i tot acompanya, no? També que deu encaixar molt bé, no? Aquestes tendències que deu marcar Cousteau amb aquest embolcall que ens estàs explicant de la gent.
No, a més, mira, Cousteau, jo sempre he dit, agradarà més o menys, però el que té és una imatge molt identificable. I tu veus ja un look, un vestit, uns colors... I dius, això és Cousteau. Això sí que ho saps. Vull dir, i això, molts cops és bo tenir una imatge tan identificable perquè et reconeix tothom.
Una música que ens va acompanyant avui a l'Ente, l'espai de moda i estils de vida, gràcies a Maria Almenar, que, per cert, ho tornem a repetir, eh? Si voleu saber tot el que passa, minut a minut en aquesta 080 la podeu llegir a la Maria, al diari Ara, que ens escriu doncs, aquesta crònica diària del que ha pogut viure, perquè és una experiència, no?,
sí,
també, estar al 080.
Sí, viure, i a més a mi m'agrada molt parlar amb els dissenyadors, perquè gràcies a ells puc escriure tot el que escric.
Va, parlem de tendències.
Vinga, va, sí,
Maria,
sí.
Perquè ja ens has explicat una mica aquesta tendència que ve de la mà de Cousteau Dalmau, però quines són aquests conceptes que hem de tenir clars?
Sí, per exemple, el genderless. El genderless és una de les tendències del moment i és una de les grans apostes, sobretot dels dissenyadors que comencen, que és la roba que no diferencia el sexe i on els gèneres es difonen. Normalment, doncs, és roba de patrons grans, siluetes oversize, més relaxades, que no s'ajusten tant als cossos. És a dir, doncs això, es fan una roba que tant pot ser per homes
i
per dones. Simplement, a vegades es canvia una mica el detall o s'ajusta al mateix moment. Això també presenta risc. Vull dir, no és tan fàcil fer moda genderless, però és una manera, sobretot els dissenyadors que ho defensen. Per exemple, el dilluns van sortir molts dissenyadors que defensaven aquest concepte, com per exemple Txellmira, Enyaut, que és un jove dissenyador d'Equip Busqua, o Júlia G. Escrivà, que és una noia de 21 anys que té un discurs molt potent. Un dia te la portaré,
sí,
perquè
clar.
A més parla molt bé i m'agrada que sigui tan jove i que tingui les coses tan clares. A mi, i a més, ella fa...
I em va captar el teu interès, eh?
Molt, totalment. I dic, escolta'm, ja parlarem. Ja parlarem. Perquè la Júlia, a més, no només fa moda doncs, que no diferencia sexe, sinó que utilitza tecnologia termorreguladora en el món de la moda. És a dir, que els seus teixits fan doncs, que t'aïllen molt millor del fred, de la calor, vull dir, aplica aquesta tecnologia que ja estem aplicant doncs, amb armilles, amb nòrdics, te la porta a la roba, també. Ah. I és molt curiós el que fa. Doncs això, el genderless és una de les tendències que ha vingut per quedar-se. Txell Mira reconeixia, per exemple, que és la primera vegada que presenta una col·lecció masculina, que no és tan fàcil, això, eh? Vull dir que al final, clar, quan fas, si fas producció àmplia, vull dir, clar, s'ha d'anar ajustant una mica cada cosa, però bueno...
Que sembla que fàcil, fet,
però no ho és. No ho és tant.
Quins altres conceptes també ens portes?
Hem parlat abans de que no hi ha estacions ja, que no existeixen les temporades clàssiques per molt, sinó que es fa una línia principal i es van ampliant en petites peces. També hi ha una altra tendència, Mercè, que es diu sizeless, que és sense talles. O sigui que... Això ho fan alguns dissenyadors. Sobretot entenem el concepte sota comanda, que ells el que són marques natives digitals i el que tenen són com uns models... I tens allà les talles XS, S, M, L, XL, tens els models, i tu, un cop t'encarregues de, doncs, soc una talla M, allà hi ha les mides, ells te la fan. Llavors, clar, tu tens allà la peça i la peça s'adapta.
És una peça única, per tant.
És una peça única adaptada. Hi ha, llavors, aquí hi ha dues línies encara, els que tenen com unes talles i més o menys s'adaptarà al teu tallatge i els que t'ho fan a mida directament. Però hi ha molts dissenyadors que ja no és tant d'això, és aquesta talla, sinó que t'ho ajustem una mica al cos. Al final és donar aquest motiu, aquest valor a la roba, no? No gastar per gastar i omplir els armaris al final de peces que estaran per allà i que caducaran d'una temporada a l'altra, sinó tenir coses que tinguin un valor afegit. I, per exemple, quan tots sabem doncs, que si tenim un vestit a mida, un conjunt o alguna cosa especial, allò té un valor, no? Altres tendències, bueno, doncs el see now, buy now, no? Ho veig, ho compro
que
això ens agrada molt a nivell de consumidors, és així. I després el que et comentava, que hi ha moltes marques que ja no tenen botiga pròpia. Com a molt, algunes tenen un showroom que t'exposen doncs, els models, els que hi ha, per si hi ha algun consumidor doncs, que no ho té clar, això de no, és que jo necessito tocar-ho, necessito veure-ho, t'ensenyen en algun showroom doncs, les peces i després te les pots provar i després tu les compres a internet.
Maria, ens queden pocs minuts. Passa volant.
Passa volant.
Tenia moltes preguntes per fer-te. Una d'elles, sí. I sí, sens dubte, si tornarà aquesta presencialitat al 080, no?
A veure, no descarta l'any vinent... Clar, no és tan fàcil el model híbrid, perquè, clar, dius, com ho fem? Com combinem la passarel·la física amb el format digital? Saps què passa, Mercè? Que el format digital està funcionant molt bé perquè els permet arribar a més persones i sobretot a nivell internacional, que molts cops, doncs, quan es fa el 080 també coincideix amb altres passarel·les, i els està donant molta projecció. I renunciar a això és difícil, perquè a més ara 080 ha creat com la seva pròpia lliga de format digital, perquè ara es diferencia de la resta amb aquest tipus de format. Però, clar, també molts dissenyadors, bueno, la veritat és que tots, perquè he estat parlant amb tots, volen una mica
que tornin
els seus clients, els seus consumidors, a aquest ambient.
Què és el que no, que dius, és que no em puc deixar de perdre aquests dies que queda fins al dijous, no?, d'aquesta 080. Què ens pots avançar?
A veure, jo tinc ganes de veure, per exemple, Moisés Nieto, que Moisés Nieto és una de les grans apostes de la moda sostenible espanyola, que per primera vegada deixa Madrid i ve a Barcelona, precisament per aquesta projecció internacional que té 080. I també tinc moltes ganes de veure la proposta d'Eicomo, que s'inspira en el Jardí de les Delícies. I aquí vaig fer una anècdota, i ara us avanço si doncs, d'on surt aquest animal, i és que al 080 hi surt una serp. I a mi això em va fer molta gràcia.
Però parlant, una serp doncs,
en viu, eh? I desfila, però amb una model, a veure, i té tots els permisos i...
Tot en regla.
Però em va fer molta gràcia. És aquella nota, no?, de...
Curiosa, no?
I amb doncs, amb una desfilada inspirada en el Jardí del Bosco, doncs el Jardí de les Delícies, a la part de... I, bueno, hi ha el cel, el purgatori, l'infern... Adam, Eva, doncs hi ha pomes i, com no, doncs hi pot haver aquesta figura.
Doncs ja us ho explicaràs i si no et llegirem al diari Ara, que ja sabeu que la Maria Almenar doncs escriurà, que de fet ja ho està fent, eh?
Sí, ara me'n torno directament a seguir escrivent la crònica.
Déu-n'hi-do, per cert, recordem que es pot veure aquesta les desfilades,
sí,
no?
Sí, totalment, es poden digital. Veure, de fet, les de dilluns ja es poden veure des de les 6 fins 8:45 del vespre, i avui les noves desfilades es veuran també a partir de les 6.
Doncs Maria Almenar, moltíssimes gràcies per haver-nos posat el dia del 080. Així ja tenim una mica més clar aquests conceptes que hem de tenir en compte, sobretot per saber com ens hem de vestir, no?
No, total. A més, quan saps aquests conceptes, entens moltes coses.
I tot encaixa, eh?
Sí, tot encaixa, no? De cop i volta el trobes sentit.
Doncs mira, si t'has quedat amb ganes de saber més o dius, ostres, que se m'ha passat aquest concepte que ens ha parlat avui la Maria, escolta'ns a Ràdio La Carta, pots recuperar l'espai de moda aquí al matí a Ràdio Cel de la mà de Maria Almenar al Dente. Maria, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I bona 080.
Ens veiem en 15 dies.
T'esperem. Doncs nosaltres seguim avançant, hem parlat de moda, ara al matí a Ràdio Cel, però d'aquí res parlem de salut. Si tens algun dubte mèdic que et preocupi, que t'amoïni, alguna dolència, ens pots enviar una nota de veu al 663-99-30-62 i et resolem el dubte en directe. 663-99-30-62 o també un correu al matí@radiocel.cat. Això serà després d'aquesta breu pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:45 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut natural per tothom.
3 minuts que passen de 2:15. Seguim avançant el programa d'aquest dimarts i ho fem ara amb l'espai de salut del matí a Ràdio Estel. És l'espai de salut natural per tothom, com cada dia, de dilluns a dijous. Estaran nosaltres els millors professionals especialistes mèdics. D'una banda, el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. Recordem, doncs, que en aquests minuts, fins a la 1:00 PM, ens pots fer qualsevol pregunta al voltant de la teva salut i el teu benestar. T'expliquem com ho pots fer.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Acompanyant-te en el teu dia a dia amb tot el que estiguis fent ara mateix, ja saps que ens pots enviar una nota de veu al 663 99 30 62 si tens alguna dolència que vulguis compartir amb els nostres doctors i et donem la resposta en directe. Nota de veu al 663 99 30 62. També ens pots enviar un e-mail al matí@radioestel.cat. Dit això, doctor Juan Márquez, ¿cómo estamos? Feliz martes, doctor.
¿Qué tal? Feliz martes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va el día?
Pues va.
Funciona, ¿no? Funciona. Estos martes, que ya sabe, doctor, que me cuestan, ¿eh? A mí un poquito los martes.
Pues este martes me voy a unir al club, porque, madre mía.
Sí, martes. Es un martes intenso, doctor.
Demasiado. Así que, bueno, vamos a ver.
Bueno, vamos a intentar, a ver si puede ser lo más rápido posible, doctor.
Intentaremos pasarlo lo mejor.
Claro.
Pero es que, en fin, bueno.
Bueno, venga, vamos a ir a lo nuestro, doctor, a resolver todas las dudas, ¿no?, que cada día los oyentes no nos hacen llegar aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom al matí. Recordem, però, que el doctor Juan Márquez és metge especialista en medicina de família. També és membre de la Societat Espanyola de Medicina de Família i també de la Societat Espanyola de Hipertensió com a expert en salut natural. Vamos a recordar també les vies de comunicació al programa, doctor, per tots aquells oients que ens estigueu escoltant i que tingueu un dubte mèdic. 663 99 30 62, 663 99 30 62, o també ens pots escriure un correu al matí@radioestel.cat. Com dèiem, ara són ja 6 els minuts que passen de 1:15. Doctor Márquez, clar, cada dia hablamos un poquito, antes de passar a les preguntes directamente, d'alguna dolència, d'alguna enfermedad que tenga a ver con nuestra salud, ¿no? Hoy, fíjese, doctor Márquez, que queríamos hablar de una, no sé si llamarle dolencia, usted me lo sabrá decir mejor, ¿eh? Pero que es muy fastidiosa, son los acúfenos. Doctor Márquez, ¿no? ¿Qué son los acúfenos?
Bueno, pues son esos ruidos que aparecen en los oídos, que, bueno, porque sabemos que son diferentes tipos, ¿no? Los hay pitidos, los hay zumbidos, los hay, algunos pacientes me los describen como si fuera una olla express, me dicen, y cuya causa no está demasiado bien aclarada. Lo padece en España 1,5 millones de personas, ¿eh?
Wow.
No es nada despreciable, ¿eh? Uh-huh. Entonces, y esto, ¿quién lo padece? Quien lo padece de una manera más o menos regular. Y quien más, quien menos, lo ha tenido. Y lo ha tenido, especialmente cuando está en silencio en casa, especialmente cuando, bueno, en fin, cuando estamos generalmente en la cama o cuando... Yo tenía un paciente que me decía, a ver, es que yo tengo un problema, me decía, el silencio cero, eso existe.
Ya no existe para él.
Y claro, para él no existe. Para él es continuo, siempre está oyendo un ruido, encima es un ruido que les obsesiona mucho, porque, bueno, hay que vivir con eso, ¿eh? Porque los hay de mayor y menor intensidad,
claro.
Evidentemente. Entonces, bueno, pues muchas veces pensamos que puede deberse a la circulación.
¿Qué lo provocan los acúfenos?
Claro, la circulación, decimos, circulación cerebral, circulación dentro del oído o circulación cervical. En la zona de la cervical pasan algunos vasos sanguíneos que a veces, si existen determinadas dolencias que puedan afectar a esos vasos sanguíneos, pues pueden repercutir en que lo que oímos es un ruido, a veces, de la circulación pasando o del riego sanguíneo pasando por una vena, y lo que oye uno es un pequeño zumbido que a veces es un como una locomotora, otras veces es un pitido sordo,
wow.
Y eso, entonces, eso es tremendamente desagradable para quien lo padece. Normalmente, cuando lo padecen, quiero decir, durante el día, con el ruido, el bullicio, generalmente suelen pasar desapercibidos, pero cuando uno va a la cama, realmente es cuando se queda en soledad o cuando está en casa en silencio, no hay ruido de la tele, no hay ruido de radio, no hay, en fin, no hay otros ruidos, pues resulta que ahí lo oyen y lo oyen con mucha intensidad. ¿Qué podemos hacer? Pues casi todos los tratamientos van encaminados a un intento de atacar ese riego sanguíneo, ese riego cerebral, ese riego dentro del oído. ¿De qué manera? Nosotros siempre proponemos, la propuesta que hacemos es a través de los ácidos grasos omega 3, del DHA, del EPA y del DPA. El más omega punto rojo, que es la propuesta que hacemos como complemento alimenticio y que funciona muy bien. Y que si bien los acúfenos no tienen tratamiento, y esto es importante que todos los pacientes lo sepan...
Claro, no se puede curar, ¿no? No se pueden curar
no se
los
curan,
acúfenos.
No se curan, y eso es muy importante que se sepan. No se curan, pero... sí que tienen ciertos, bueno, ciertos, somos capaces de tratarlos con cierto, bueno, pues con, en este caso con cierta eficacia, al menos para intentar disminuir la intensidad, intentar disminuir la frecuencia e intentar que la calidad de la vida de los pacientes mejore con más omega punto rojo, que es como intentamos mejorar ese riego y esa circulación.
Claro, y muchas veces, doctor, lo que provoca, que usted lo ha explicado muy bien, doctor Márquez, que las personas que sufren, ¿no?, y que padecen de acúfenos, que se aíslen, ¿no, doctor?, al final, porque el tener un ruido 24 horas persistente en la cabeza o momentos de más intensidad, esto provoca que al final no quieras saber nada, ¿no?, de nadie y quedarte como aislado, doctor.
Ya me dirás. Eso es... un problema muy complicado.
¿Y hay factores, doctor Márquez, como puede ser pues periodos de estrés, de nerviosismo, que a las personas que padecen ya de por sí acúfenos, ¿se les intensifica más estos acúfenos?
Sí, sí puede ser que se intensifiquen más, Sí, sí puede ser. Sí, lo normal es que, bueno, pues exista ese problema y que puedan intensificarse en diferentes situaciones, estrés, ansiedad, situaciones de mucha carga de trabajo, sí, sí que puede ocurrir. Sí.
¿Y cuándo surgen? Porque ahora usted nos está explicando, ¿no?, que puede ser debido a motivos de circulación, ¿no?, que salgan los acúfenos, pero ¿salen alguna edad concreta o...?
Estoy perdiendo, no sé, os oigo entrecortados.
Nos oye entrecortados, a ver si podemos. Sí, nosotros lo escuchamos bien.
Sí, ahora bien.
Ahora sí, no, doctor, le estaba comentando que, claro, ¿a qué edad nos pueden salir acúfenos? Es decir, usted nos explicaba que una de las causas, ¿no?, puede ser por problemas de circulación.
Sí, problemas de circulación, problemas de... los acúfenos tienen unas causas, quiero decir... Hay tumores que tienen, es decir, causas graves pueden provocar acúfenos, pero no, el problema es que esas causas graves casi nunca se dan. Lo bueno es que esas causas graves nunca se dan. ¿Cuál es el problema? Pues que un tumor puede tener solución y acabar con el acúfeno, porque exista un tumor dentro del oído, porque exista un tumor cerebral.
Sí.
Al retirarlo, pues acabamos con el acúfeno. Pero claro, si la opción es tener un tumor o no tener clara cuál es la causa, yo siempre preferiría no tener clara cuál es la causa, ¿no?, y intentar vivir en la medida de lo posible con esos acúfenos. Lo digo porque hay más causas aparte del riego, ¿no? Ciertos tumores lo pueden producir, ciertas enfermedades lo pueden producir, ciertos fármacos lo pueden producir. Pero la causa más común es lo que llamamos un acúfeno idiopático, un acúfeno de causa desconocida o un acúfeno donde lo que hacemos es... teorizamos a propósito de que pueda ser esto, de que pueda ser el riego sanguíneo, pero realmente nadie está seguro. Lo que pasa es que hay tratamientos para el riego que acaban funcionando y retirando los acúfenos.
De acuerdo. Vamos a hacer una cosa, doctor Márquez. Sí, vamos a recordar los principales beneficios y los ingredientes que justamente una de las recomendaciones para atenuar un poco, como usted decía, pues estos acúfenos es el más omega punto rojo. Lo escuchamos.
Más omega punto rojo conté, entre d'altres, àcids EPA i DHA i, a més, vitamina E. Els àcids EPA i DHA contribueixen al funcionament normal del cor. La vitamina E contribueix a la protecció de les cèl·lules davant dels danys oxidatius.
Claro, para todos aquellos oyentes, ya para cerrar el tema, ¿no, doctor Márquez? ¿Qué otra recomendación podemos hacer para una persona que esté sufriendo ahora de acúfenos, que es muy difícil ponerse ahora mismo en su cabeza y en este ruido, ¿no?, que usted nos estaba comentando que tienen? Más omega punto rojo puede ser una buena recomendación. ¿Existe algún otro consejo que les podamos dar, doctor Márquez?
Bueno, pues que lleven... Es complicado, porque yo he tratado a pacientes que padecían de acúfenos,
sí,
y realmente hay veces que hay que tratarlos incluso con fármacos o con complementos para controlar la ansiedad, porque también eso puede producirlo, ¿vale? Entonces, yo creo que en este caso, pues los consejos es que lleven una vida lo más tranquila posible, que intenten en la medida de lo posible relajarse, que intenten hacer deporte, que intenten llevar una vida sana, que tomen el más omega punto rojo, que evidentemente les puede colaborar y les puede ayudar, y realmente poco más, ¿eh? Que andamos ahí, bueno, muy muy limitados al respecto, poco más.
Venga, pues vamos a... Muchísimas gracias, doctor Márquez, por estos buenos consejos. Y ahora sí que pasamos al tema de las preguntas, que ya sabe que nuestros oyentes pues nos están preguntando dudas que tienen y que quieren que... Sí, a ver si usted las puede resolver. ¿Cómo ens podeu fer arribar les vostres dubtes? Escrivint-nos a un e-mail al mati@radiostel.cat o també a través d'una nota de veu al 663-99-30-62. Això és el que ha hecho Romínia, que nos ha escrito desde l'Hospitalet de Llobregat. Fíjese este email que es delicioso, doctor Márquez. Dice Romínia, nos explica, desde mi jubilación y la muerte de mi Mariano, me quedan pocos placeres en la vida, y uno de ellos eran los dulces. La palmera de chocolate de desayuno, un buen croissant, esas deliciosas tartaletas de manzana. Pero hace poco el médico me quitó este gusto, pues tengo el azúcar un poco alto. Por lo demás estoy sana, ando mucho cada día para hacer la compra y hago aquagym los martes y los jueves. Cierto que aprovechaba de dichos viajes para tomarme unos churros con chocolates. Es muy dulce, ¿eh, Romínia? Doctor Márquez dice, ¿puedo tomar algo para ayudar a bajar los niveles de azúcar y así de vez en cuando poder disfrutar de una pasta o un dulce? ¿Qué le podemos recomendar a Romínia?
Pues a un par de sus tratamientos habituales, yo le recomendaría la toma, en este caso, del más omega punto rojo. Nos va a ayudar también con esos niveles de azúcar, y luego un complemento más específico que se llama Dinadi 21. Es un complemento específico para esos problemas que podemos tener de azúcar, que se toma 3 veces al día, en desayuno, antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Dinadi 21 se llama.
Uh-huh. Y aún así, aunque tenga el azúcar un poco alto, ¿algún postre se puede tomar, Romínia, doctor Márquez?
No debería.
Vale.
O sea, la realidad de, hombre, alguno...
Alguno, ¿eh?
Pero alguno hablamos de higos a brevas. O sea, no es... Y de higos a brevas significa higos a brevas. O bodas, bautizos y comuniones, y como te toque un año muchas, tampoco. O sea, quiero decir... que son cosas, pues cosas realmente excepcionales. Entonces, es preferible no tentarlo, porque, hombre, a ver, si lleva todo muy bien, si tiene, pues, un excesín de vez en cuando, pero el problema es que yo ya conozco a los pacientes, y el excesín de vez en cuando, pues ya sé en qué acaba convertido, en líneas generales, y acaba, es que usted me dijo, no, yo le dije que de vez en cuando, pero de vez en cuando es de vez en cuando, y el ser humano tiene tendencia a cuando prohibimos ciertas cosas,
bueno,
el de vez en cuando al final desgraciadamente se convierte, yo el primero.
Y esto, y en todos los aspectos de la vida, doctor.
En todos. Entonces, de vez en cuando. Bueno, venga, si por un día, no, por un día no pasa nada, si está claro. Pero
claro,
el problema es que normalmente no va a ser un día, normalmente va a ser más tiempo.
Venga, pues vamos a seguir avanzando. Por tanto, a Romínia, el más omega punto rojo. ¿Y cuál ha dicho el otro producto que nos recomendaba también?
Dinadi.
Y Dinadi, ¿eh?
Dinadi 21 se llama.
Dinadi 21 de Laboratorio Smile. Vamos a por otro mail. Dice, buenos días, doctor Márquez. El último análisis que me hice me salió el colesterol alto, por encima de 170. ¿Existe algún remedio natural para normalizar esta cifra? ¿Cuáles son las cifras normales del colesterol? Muchísimas gracias, Juan de Valcarca.
Entiendo que lo que por encima de 170, ¿no, Adi?
Uh-huh.
Es el colesterol LDL, que es el colesterol malo.
Claro, porque hay dos tipos de colesterol, ¿no, doctor? Tenemos el bueno y el malo, ¿no?
Sí, digamos el HDL, que es el bueno, Y luego ahora lo que tendemos a decir es el no HDL, ¿no? Que todo lo que no sea HDL, pues que es colesterol malo. Hay diferentes tipos, porque hay LDL, VLDL, HDL, en fin, un tipo de colesterol diferentes, ¿no? Y que pueden provocar el problema del LDL colesterol o del colesterol no HDL, del malo.
Del malo, ¿eh? O sea, el HDL es el bueno. Y el no HDL es el malo, que es el que entendemos que Juan está a 170. ¿Entiendo que es así?
Es alto.
Porque es alto, ¿eh?
Depende. Digamos que para alguien de en torno a los 40 años, que lleve una vida sana, que no fume, pues podríamos admitir 120, 130, ¿vale? Pero lo normal, si conseguimos tenerlo por debajo de 100, pues eso sería la cifra ideal. Entonces, yo aquí le recomiendo nuevamente el más omega punto rojo para intentar equilibrar los niveles de colesterol HDL y LDL, el bueno y el malo del que hablábamos, por un lado. Por otro lado, le recomiendo un complemento específico para los niveles altos de colesterol. ¿Cómo se llama? Pues ese complemento es el Dinacol.
Dinacol.
Eso es. Es un complemento que funciona muy, muy bien, que nos permite, a través de la levadura de arroz rojo y de la monacolina K, nos va a permitir ser capaces de mantener a raya y de controlar nuestros niveles de colesterol total. Y eso es algo, pues yo creo que tremendamente importante, ¿no? Y que además, bueno, pues permite bajarlos igual que, o de manera similar a como los bajaría una estatina, si lo combinamos con el más omega punto rojo. El más omega son dos perlas juntas, y el Dinacol es una cápsula por la noche, ¿eh? El Dinacol es una cápsula por la noche en la cena, y el más omega punto rojo, dos perlas por la mañana.
Claro, entiendo también, doctor, que hay unos alimentos que si tenemos el... Ahora me ha gustado eso, ahora me ha quedado muy claro. El no HDL alto, o sea, es decir, sí, que tenemos el colesterol malo alto. Alimentos que tenemos que evitar, como por ejemplo serían los dulces, ¿no? Entiendo, uno de ellos, prioritariamente.
Sobre todo la bollería industrial.
Bollería industrial. ¿El queso, doctor, también?
Me temo que sí. El queso de cualquier tipo. Una cosa es comer queso, puntualmente, y otra cosa es... Yo se lo digo a una persona que adora el queso, ¿eh? O sea, no es que... O sea, que sacrificio cuesta, claro, porque...
Wow, yo también soy fan del queso, ¿eh, doctor?
Yo también, además da igual el tipo de...
Sí, sí, yo también, hasta el roquefort me como, ¿eh, todo?
Sí, 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 eso me pasa igual. Entonces, es una cuestión de no comprarlo, porque es la única manera al final, por lo menos en mi caso, habrá quien tenga mucha fuerza de voluntad, yo carezco de esa fuerza de voluntad, al menos para eso. Y para otras cosas, pues sí, pero para esto pues no la tengo. Con lo cual, el queso tiene muchísima grasa. Una cosa es que yo coma queso, efectivamente, una vez a la semana y coma un poquito de queso. Pero otra cosa es que esté comiendo queso a diario. Y el queso, por cierto, es algo que existe y que se come en muchos tipos de comida que tampoco es deseable, ¿no? Si hablamos de hamburguesas, si hablamos de pizzas, si hablamos de determinados tipos de empanadas, si hablamos de sándwiches, hay que intentar evitar la bollería industrial, hay que intentar evitar el pan industrial, que también contiene determinados tipos de grasas que no son buenas, hay que intentar, por supuesto, las grasas animales, limitarlas todo lo que podamos, y determinadas grasas vegetales, porque hay que tener mucho cuidado, porque hay, tú sabes que ahora los alimentos se etiquetan de ciertas maneras,
sí,
sin grasas vegetales, sin grasas animales, o con grasas vegetales, o sin colesterol. Sí. Yo he visto panes de molde sin colesterol. Oiga, mire, el pan nunca lleva colesterol, hasta donde yo sé. Con lo cual, esto que está diciendo usted, pues claro, no lleva colesterol, pero ¿qué tipo de grasas le usan ustedes para que el pan nos ponga duro? ¿Qué tipo de grasas para obtener este sabor? Es ahí. Y ahí, eso es colesterol que no podemos controlar. Yo puedo controlar, evidentemente, si no me tomo un chuletón, pues claro, si no me tomo una hamburguesa, pues claro, si no me tomo un bistec, un filete, pues yo ya sé que todo eso, claro, estoy evitando grasas. Si no me tomo una fabada, estoy evitando grasas. Si no me tomo una butifarra, estoy evitando grasas. Es evidente que esas grasas las veo. Pero ¿qué ocurre con las que no veo, que son realmente las más dañinas? Bollería industrial, mucho cuidado con los panes de molde, mucho cuidado con determinados tipos de lácteos, mucho cuidado con los quesos y muchísimo cuidado con el embutido. El embutido, bueno, pues el embutido hay que comerlo, pero hay que comerlo en medidas bastante justas. Se corrió hubo un estudio que hace muchos años a propósito de jamón, de un tipo de jamón de bellota, donde se vio que aportaba unas grasas HDL, ¿no? Colesterol HDL, que era bueno. Estamos de acuerdo, lo que pasa es que la calidad con la que se hizo aquel estudio y la calidad del jamón probablemente era de una calidad extraordinaria, que es el que muchos de nosotros probablemente totalmente no compramos, ¿no? Nosotros compramos el que, bueno, pues el que vamos pudiendo, porque al final es un bien caro, y probablemente comprar un jamón de, no sé, 200, 300 euros el kilo, o de ciento y mucho el kilo, pues esto pues no está al alcance, desde luego a mi alcance a diario, pues no lo está, con lo cual de vez en cuando, y digo sabrebas, pues sí, digo yo que alguna vez un capricho o un regalo que he recibido, pero son cosas que son, no sé, me estoy explicando bien, ¿verdad?
Totalmente.
Creo que, entonces, a ojo a esas grasas que van camufladas, y esas grasas que sí que nos pueden hacer muchísimo daño.
De acuerdo. Doctor, ya para acabar rápidamente, ¿para prevenir el colesterol lo puedo prevenir de alguna manera desde la medicina natural?
Sí, bueno, con dieta, con ejercicio, por supuesto, o sea, una dieta adecuada para los niveles de colesterol, con ejercicio, no cogiendo peso, y luego, pues, el más omega punto rojo, si nos permite equilibrar o ayudar a equilibrar, y el dinacol, que permite bajar los niveles de colesterol, pues bajar esos niveles de colesterol, que sí que...
De colesterol...
Sí, de ambos, porque ahí baja los dos, ¿no? Ocurre un poco como con las estatinas, ayuda a disminuir el colesterol total, y el colesterol total se compone de HDL y no HDL.
De los dos, ¿no? Entiendo.
Bajan los dos, eso es.
Pues, doctor Márquez, muchísimas gracias. Venga, va, que ya nos escuchamos el jueves.
Hasta el jueves.
Cuídese mucho. Vinga, que vaya muy bien este martes. I nosaltres, abans de tancar l'espai de salut aquí al matí a Ràdio Estel, deixa'm recordar-te que si doncs t'has quedat amb el nom d'algun producte que ens ha recomanat el doctor Márquez, són productes de Laboratoris Maen, els pots comprar tant en herbolaris, en parafarmàcies, també a farmàcies a Barcelona, i també pots fer la teva compra per telèfon al 669-56-1768. 669-56-1768. En 24 hores tens el producte a casa teva, i a més, si dius que ets oient de Ràdio Estel, doncs tindràs un descompte especial en el preu. Anota bé el telèfon 669-56-1768. També pots fer la teva compra online a main.es. I ara seguim, ja ens queden 3 minuts, ja ens situem al punt de les 12, de les 12, que dic, de la 1, ja.
De la 1, només faltaria les 12. Quina mandra. Hi ha molta feina mig encara.
Clar. Ai, se'm passa el temps volant. Marta, escolta'm, què? Què ens expliques?
Doncs mira, t'explico que abans hi havia una mosca a l'estudi i gràcies a mi el José s'ha alliberat de la molèstia.
A veure, explica'ns això, perquè els oients que ens enganxin
sí,
ara...
És sí,
que,
hem dit a primera hora del matí, ara ho sabreu, per la pista que donaré, avui es tracta d'un insecte, no? Estem buscant el nom d'un insecte.
Seria l'insecte que fa més ràbia.
Que fa més ràbia, però un que també fa bastanta ràbia, però que no és el que fa més ràbia, són les mosques.
Per tant, la mosca la descartem. No
mosca
és...
descartada, però sí que és cert que quan hem tirat el concurs...
És veritat que ho dèiem i vèiem el José que anava José... fent així amb les mans. No?
Hi havia una mosca a l'estudi, però ja m'he ocupat.
I has estat tu la
sí,
culpable
ja ocupat,
de...
I ara el José doncs, ha tingut un matí molt més tranquil, i ja el veus, està content.
Home, el José és un home tranquil. Què faríem sense el José? Què faríem sense el José? Va, doncs recordem, a la freqüència madurada d'avui, preguntes quin és l'insecte que fa
exacte,
més ràbia.
Exacte, perquè avui un 26 d'octubre, però de l'any 1885 a París, el químic i bacteriòleg Louis Pasteur publicava els seus estudis sobre la immunització contra la ràbia, i aprofitant no, aquesta efemèride, vaig pensar, quin insecte fa molta ràbia, fa més ràbia, doncs.
No, d'aquests...
Els odio, és que més... M'ataquen tots a mi, a l'estiu.
Tu ets d'aquelles persones
horrorós
que acabes... Jo ets sí, a dir que sóc al·lèrgica. És a dir, sí? Quan em pica un d'aquests insectes...
La reacció...
No, no, Marta, un dia em faré una fotografia i us ho envio. No, no, és una cosa enorme, però és una passada.
És horrorós.
Has d'anar sempre amb aïllant. D'aquest insecte.
No, no, clar, no, no t'has d'embadurnar tot el cos perquè és que si no t'ataquen hi ha gent que és més propensa i gent, jo no sóc al·lèrgia, però també acabo
dolça,
plena.
Que tens sang dolça,
fa una ràbia,
no?
Em desperto de nit perquè m'he de rascar, un desastre, i només se'm passa amb aigua freda.
Ah, mira, doncs és un bon... Sí, també m'hi posava gel.
Sí, és el que calma més la picor.
Segona
si us sembla
pista.
Bé, sí, exacte, anem per la segona pista que el temps vola.
Mai millor dit, el temps vola.
Sí, estem molt subtils avui amb les pistes. I per cert, Mercè, que la Olga deia que només picaven les femelles. Ho corroboro, ho confirmo. Es veu que necessiten la sang per produir els ous.
Ah,
que també és una cosa que caldria estudiar.
Doncs ho estudiarem. De ben segur que és un bon tema per posar la lupa algun dia, també, al matí, Radio Estel. Què fem? A tots aquells oients que sàpiguin la resposta, fins a quina hora tenen temps per participar i com poden participar?
Val, va, teniu encara uns 10 minutets, ja ho sabeu, fem sempre la una tocades, i si ja ho sabeu, ens podeu escriure un missatge, una nota de veu al 663 99 30 62 o bé un correu electrònic al matí@radioestel.cat. Com sabeu, totes les respostes correctes entraran al sorteig de divendres, que com sempre farem girar el bombo per determinar la persona guanyadora d'aquesta cistella.
Petita aturada, gràcies, sí. Marta, que marxem. Petita aturadeta, però ara tornem, i després del butlletí informatiu, Txell Esteve aquí al matí.